Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui és 31 de maig, avui s'acaba el mes i avui s'acaba el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al govern per executar la sentència que obliga a totes les escoles i instituts del país a impartir el 25% de les classes en castellà. Per esquivar aquesta sentència, el govern ha aprovat aquest dilluns el decret que us hem explicat en temps de l'informatiu per tal d'evitar que a l'escola hi hagi percentatges, que sigui el departament qui assumeixi la validesa o no de cadascun dels projectes educatius i lingüístics que tinguin les escoles i instituts del país i que, per tant, es busca, d'alguna manera, que en última instància el responsable legal, la responsabilitat legal sobre els idiomes que s'utilitzin a les aules, el català o el castellà, recaiguin no en cadascun dels directors o directores de centre educatiu a casa nostra, sinó directament en el departament. Per parlar d'aquest decret, de si els agrada, de si no els agrada, de si se senten protegits o no s'hi senten protegits, si és un bon decret o és un decret feble, avui volem escoltar a uns quants protagonistes, persones que han estat al capdavant de l'educació en aquest país des de diversos àmbits durant molt i molt de temps. Una d'aquestes persones és la Dolors Llobet, que és secretària d'Estudis, Cultura i Memòria de Comissions Obreres en aquest moment. Senyora Llobet, com estem? Molt bon dia.
Hola,
gràcies per acompanyar-nos una altra vegada aquí al matí a Ràdio Estel. La convenç el decret que va aprovar ahir el govern?
Bé, jo diria, primera, prèviament no podem oblidar que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens sembla que és un despropòsit i, a més, que aquest efecte de la judicialització de la política no porta res bo, perquè al final el que va és en detriment de l'aprenentatge i de la inclusió de tot l'alumnat i la no discriminació per qualsevol motiu, entre ells per origen o per llengua, no? Aquesta seria la primera. Segona, crec que el consens que s'adquireix amb els quatre grups parlamentaris, amb la llei que ara està al Consell de Garanties Estatutàries, era una bona decisió. El que passa és que hem trigat massa, perquè hem arribat al dia d'avui, que era el límit que marcava el Tribunal, sense haver pogut aprovar el decret. És cert que per una allò argúcia parlamentària, no?, que és la que fan els partits, que també volen fer política partidista amb la llengua, i per tant doncs hem arribat en aquesta situació. Per tant, també lamentar aquesta paràlisi que ve fruit d'aquestes desavinences polítiques, moltes vegades de voler assumir, però no assumir, dir sense dir, i és una mica el que jo diria també a l'hora d'aquest decret, no? Per nosaltres és una bona notícia la llei, que té el màxim consens. Ens agradaria que encara en tingués més, però bueno, té el màxim possible en aquests moments, i el decret creiem que el que diríem no recull les coses que posa aquesta llei d'usos lingüístics, que podria posar-los perfectament, obvia la paraula de la llengua curricular del castellà, ho deixa entreveure, però bueno, situa aquesta qüestió. I el que sí fa, que ens sembla positiu el decret, és que, diríem, el departament assumeix la responsabilitat perquè no recaiguin a les direccions dels centres. Ens sembla que aquesta és una bona notícia.
Ja. El problema és que, d'entrada, aquest decret el que necessitarà és recolzament parlamentari per tirar endavant, perquè els decrets lleis els aprova el govern, però al cap d'un mes decauen si el Parlament no els ha validat. I de l'acord a 4 al qual vostè feia referència per la llei, en referència a aquest decret, el PSC ja ha dit que se'n desmarca i els comuns que ho han d'estudiar.
Sí, sí, de fet, a més, si no, o es manté tal qual el text, o si no, ha de passar a projecte de llei, per tant, decau, no?, com deia vostè.
Sí, sí.
Per tant, crec que no s'ha arribat a aconseguir que també en el decret hi hagi aquesta situació de consens que s'ha aconseguit en la llei, que esperem que s'aprovi, i a més, Hi ha una altra cosa que jo crec que també manca en el decret. Una cosa és assumir la responsabilitat, l'altra cosa és, de nou, posar més feina en els centres educatius a l'hora de fer els projectes i no contempla en cap cas l'augment de recursos. I això també s'hagués pogut aprofitar per situar doncs, els recursos que necessita l'escola, que necessita les aules d'acollida, etc., per poder desenvolupar el que és que el català continuï sent la llengua vehicular i que anem amb la línia de lo que és el model lingüístic a nivell d'Europa, que és aquest model multilingüista i, per tant, que faci possible avançar també amb el que ha sigut un model d'èxit, però que cal renovar i cal, sobretot, posar recursos.
Una darrera qüestió, només, senyora Llobet, en aquestes trucades que farem aquest matí d'urgència per avaluar la situació. No sé si li consta si les escoles i instituts han començat ja a rebre informació a aquesta hora del matí. Nosaltres sabem que s'havien d'enviar les instruccions a les escoles a partir d'avui en quan comencés la jornada. Clar, les escoles tècnicament s'hi posen a les 9, els instituts ja fa una hora que estan en camí. Saben si alguna escola o institut ja té informació de com aplicar aquest nou decret per part del departament?
Nosaltres en aquests moments no hem tingut notícies de que ja s'hagin rebut. Esperem que al llarg d'aquest matí es rebin les instruccions pertinents, com així hauria de ser, però en aquests moments no ens consta. Però, com deia abans, és que estem anant a contrarrellotge quan hem tingut temps, perquè és que la sentència no hem d'oblidar que és a finals de 2020, quan es demana la d'això. Per tant, hem tingut molt temps. Quan es fan aquesta ja resolució del 25, hem tingut molt temps. I estem en temps de descompte i ja allò amb l'aigua al coll, no?, per poder donar resposta a aquesta qüestió, que era evident que s'havia de donar resposta. Per tant, lamentem també que aquesta política partidista, moltes vegades de curta volada, ens fa anar sempre a la vora del precipici.
Dolors Llobet, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. La Yolanda Segura és la portaveu nacional d'USTEC. Senyora Segura, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Us consta a vosaltres si alguna escola o institut ha començat ja a rebre aquestes instruccions o algun tipus de formulari per part del departament per saber què han de fer des d'avui mateix?
No. Cap centre ha rebut cap instrucció al respecte. De tothom, doncs, a l'expectativa de si han de rebre instruccions, si no, hi ha una mica de desconcert.
El decret es va conèixer ahir, heu tingut temps de llegir-lo, suposo de començar-lo a estudiar. És un decret que us convenç?
No, de cap. No ens convenç. Va en la mateixa línia que la proposta de modificació de la llei de política lingüística. La veritat, canvia molt poca cosa, només introdueix el fet que els projectes lingüístics del centre seran avalats per la inspecció, és l'única cosa, però per la resta van la mateixa línia. Nosaltres ja ens vam mostrar contraris en el seu moment i, per tant, ara també mostrem contraris amb aquesta proposta, amb aquesta llei.
És un decret, però per que explicita, per exemple, obertament, que no es poden aplicar percentatges a l'escola a Catalunya, que això la llei no hi és.
Exactament. Per tant, si no es poden aplicar percentatges, pots aplicar qualsevol percentatge. És a dir, quan et diu no es poden aplicar percentatges, vol dir que no és... diguéssim, obligatori aplicar un percentatge concret. La sentència parla del 25% i això diu no, aquí no parlarem del 25%, sinó que sigui aquell que en funció de la realitat sociolingüística més convingui en aquell centre educatiu. Això ja són percentatges, encara que no diguis ben bé.
És a dir, per vosaltres això és obrir una porta a que hi hagi més castellà en determinades escoles del país, per exemple.
Per suposat. Això per una banda, i per l'altra, que suposi una desigualtat entre centres educatius del nostre país. Ja tindrem una segregació per raó de llengua. Si ja no teníem prou segregat el nostre sistema educatiu, a més, ara introduïm aquest apunt, que és segregar el nostre sistema educatiu per raó de llengua. Evidentment, això per nosaltres doncs és una cosa que no s'hauria de donar de cap de les maneres, perquè és un perjudici tant per l'educació d'aquest país com per la llengua, per la protecció de la llengua catalana, com per la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat en matèria lingüística.
Clar, aquest és un decret que un dels objectius que havia de complir també era el de donar una protecció legal efectiva als directors dels instituts i de les escoles del país davant, diguem-ne, dels conflictes legals que es puguin derivar a partir d'ara, no?, en relació amb la sentència del 25% i l'aplicació d'aquest decret i de la futura llei del català. En aquest sentit, més enllà que us agradi o no us agradi el decret en el seu contingut, des del punt de vista aquest de la protecció, us convenç, tal com està redactat?
Doncs no, tampoc ens convenç. Primer de tot, perquè si heu escoltat totes les forces polítiques que han signat aquest pacte, cadascuna interpreta aquest text a la seva conveniència, i una de les forces polítiques, justament els socialistes mateixos, van dir que això no evitava que s'hagués de complir la sentència del 25%. Per tant, si tu estàs dient, a més, als centres educatius, no, sigueu vosaltres els que redacteu aquest projecte lingüístic, per molt que després tu asseguris que això anirà avalat i aprovat per...
En principi diu el decret que qui l'ha de validar, diguem-ne, qui li ha de donar el vistiplau, i per tant qui n'assumiria la responsabilitat seria el departament.
Sí, però qui no et diu que igualment l'ofensiva judicial continuï anant en contra dels centres, perquè cadascú s'ho pot interpretar de maneres diferents, perquè és un text amb un redactat amb una proposta tan ambigua que aquests agents que són els que han propiciat tot aquesta sentència i, evidentment, han fet aquestes denúncies en contra dels centres que ara ja tenim sobre la taula, no diguin no, però qui esteu redactant el projecte lingüístic igualment sou vosaltres i ho heu fet en funció d'un context que vosaltres heu cregut que no calia posar un 25% de castellà.
És a dir, entenc que creieu o considereu que es pot arribar a entrar en contradicció, per exemple, amb l'autonomia de centre que delimita la llei d'educació? Digue'n en el sentit aquest de qui és el responsable, diguem-ne, en cada escola del projecte educatiu.
Clar, el responsable del projecte educatiu és el centre. Evidentment que després això va avalat per el Departament d'Educació. Això s'aprova després per l'administració. Però a qui redacta aquest projecte educatiu és el centre. El projecte lingüístic és a la mateixa línia. Qui assegura que realment això no aturarà cap ofensiva? Si és que ja ho diuen els mateixos grups polítics, que això no aturarà l'ofensiva judicial. I aquí la qüestió era que si realment l'administració ha de ser la responsable màxima de l'elaboració dels projectes lingüístics, qui ha d'elaborar aquest projecte lingüístic marc comú a totes les escoles ha de ser el Departament d'Educació. Dient, aquest és el projecte lingüístic que heu d'aplicar a tots els centres educatius comuns perquè no es creï desigualtat, no es creï segregació per raó de llengua, i aquí la redacció ja és nostra, ja és responsabilitat nostra. I l'únic que fan els centres és una aplicació d'aquesta normativa. Però passem la patata calenta als centres i els diem que tranquils, que com ho avalarem nosaltres, ja queden protegits. No, a veure, no dona cap garantia de res ni això, ni aquest pacte, aquesta llei que ara han aprovat. Aquesta llei el que farà és enterrar la immersió lingüística, literalment, perquè en algun centre potser s'aplicarà, i la regularitat del català en algun centre potser s'aplicarà, però en d'altres no. Aleshores, ja tindrem això, aquesta...
Passa que sap segurament que aquí aquesta discussió, senyor Segura, que hi ha molta gent que diu que, malauradament i de facto, això que vostè diu ja estava passant ara.
Clar, però justament, justament estava passant ara i, a més, ja s'havien fet fins i tot uns estudis, s'havien presentat dades del Departament d'Educació, sí. Una valoració en la qual es va detectar que l'ús de la llengua catalana estava en detriment. Per tant, quina llengua s'ha de protegir? No? Hem de fer una llei que perjudiqui l'ús de la llengua catalana, com és aquesta nova llei. No, al contrari, el que havíem de fer era anem a revisar les lleis pròpies que tenim i anem a aplicar-les, que és la que estaven situant aquesta vehicularitat del català, perquè justament és el català el que necessita un èmfasi, no? Una protecció i una potenciació, perquè està molt clar i tenim les dades a sobre la tarda. Aleshores, una llei que perjudica més que millora la situació del català, la veritat, a més, amb un objectiu que és intentava dir la sentència del 25% i ja s'està dient que això no ho evadirà, no evitarà que s'apliqui. Sincerament, calia fer una nova llei que situés en una posició perjudicial a la llengua catalana, que a més incorporés la possibilitat d'aquesta segregació per raó de llengua en els centres. No calia fer res si no evitàvem el mal major. Ara la veritat és que la situació que s'està produint a raó de llengua és molt preocupant, i estem deixant guanyar també aquestes forces polítiques que hi ha al darrere, que el que busquen realment, la seva pretensió realment és enterrar la immersió lingüística i atacar el català, que és allà on fa mal, no? És un tema purament ideològic.
Iolanda Segura, gràcies per haver-nos acompanyat i per aquesta valoració d'urgència aquí al Matí Ràdio Estel.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Falten 3 minuts per arribar al punt de les 9 del matí parlant d'aquest decret que ha aprovat el govern, que està publicat ja al DOC i que en principi ha de servir per deixar sense efecte, entén el govern, el contingut de la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El fet que sigui un decret llei vol dir que el TSJ no s'hi pot pronunciar sobre el que ha decidit aprovar el govern, que en tot cas haurà de ser en última instància el Tribunal Constitucional qui hauria d'entrar en la qüestió de fons per decidir si és vàlid o no és vàlid aquest decret, per parlar justament d'aquesta qüestió de la viabilitat, de la validesa i de la capacitat efectiva de gestió i d'execució que té aquest decret. Podem saludar també a aquesta hora el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en Josep Maria Aguirre. Professor, ben tornat al programa.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos, molt bon dia. Aquest és un decret amb possibilitats de prosperar sense massa problemes, al seu entendre?
Bé, prosperarà si en un termini de 30 dies es convalida en el Parlament i, per tant, prosperarà si realment hi ha aquesta majoria que doni suport al govern en relació a aquest decret.
Aquesta és una qüestió política. Jo li preguntava més per quan això, donant per fet que això pogués passar, quan hi hagi d'entrar, per exemple, al Tribunal Constitucional, que és probablement el següent estadi d'on acabi.
Sí. Ara justament li anava a comentar, però per anar per ordre, perquè
sí.
És complex, no? I tenim un entramat de normes en marxa en aquests moments, no? Entre el decret llei que sortia ahir publicat en el Diari Oficial de la Generalitat, i recordem, una proposició també impulsada pels grups parlamentaris al Parlament i que està pendent d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Per tant, tenim un conjunt de normes en aquest moment en marxa. No? Em preguntava vostè sobre el futur jurídic, la viabilitat jurídica d'aquest decret llei. No? Bé, d'entrada, estem davant d'una norma amb força de llei. Per tant, hi ha una cosa que ja podem descartar, que és la possibilitat que el Tribunal Superior de Justícia pugui anul·lar directament aquesta disposició. No està facultat per fer-ho. No? Per tant, aquest és un decret llei que des d'ahir ha començat a desplegar els seus efectes, no?, i que si algú en qüestiona la seva legalitat o constitucionalitat, només té una via, que és el Tribunal Constitucional, no? Siguin els grups polítics, si tenen les majories suficients de diputats o senadors, o alternativa prèvia al propi govern de l'Estat. En aquest darrer cas, a més, tindria la prerrogativa de poder suspendre aquesta norma, no? Per tant, des d'aquesta perspectiva, el decret, de moment, i fins que no el Tribunal Constitucional no afirmi el contrari, es plega els seus efectes. El que també és cert és que aquest és un decret que desplegarà efectes al llarg dels propers 12 mesos. Si els nostres oients van en el text publicat ahir, veuran que va entrar en vigor ahir, però que els projectes lingüístics, que és el que desplega aquesta norma, no es podran començar a validar per part del departament fins al setembre que ve, al començament de l'inici de curs. I es preveu que aquests projectes lingüístics s'aprovin progressivament en els milers de centres educatius que té el país entre el proper setembre i el final del proper curs acadèmic, el juny de l'any 23. Per tant, tenim un període llarg de temps en què irem desplegant els efectes d'aquest decret a través de l'aprovació dels projectes lingüístics, no? Jo crec que la gran incògnita, no?, a aquesta hora és saber quina serà la posició del Tribunal Superior de Justícia al llarg d'aquests propers 12 mesos, no?, en relació a la necessitat o no d'executar la sentència.
Clar, per això és justament el que li anava a demanar, perquè efectivament el decret planteja aquest recorregut, no?, diguem-ne, des d'un punt de vista temporal que és llarg. estem parlant de, vostè ho deia, no? Projectes lingüístics a revisar o a validar per part del departament a partir del proper mes de setembre, es dona mesos per endavant, bàsicament perquè Catalunya té 4.500 escoles i instituts, no? I per tant aquest és un procés que si s'ha de fer per cadascun dels centres requerirà el seu temps, a banda de la feina que hagin de fer aquests centres, i a més el mateix decret també parla que no es poden aplicar percentatges. Clar, aquestes són dues qüestions que van directament en línia contrària al que el TSJ deia que s'havia de començar s'ha d'aplicar a partir de demà mateix, que és 25% de castellà, és a dir, un percentatge, i per tant entrant a dir, diguem-ne, com ha de ser modificat aquest projecte lingüístic. Aquest xoc com es gestiona?
És una bona pregunta, perquè de fet recordem-ho, no? És a dir, el Tribunal Superior de Justícia, no?, ha esgotat el termini voluntari d'execució de sentència, que van ser de 2 mesos, fa 15 dies doncs, va dictar una interlocutòria, no?, en la qual incoava doncs, l'execució forçosa i donava unes instruccions molt clares, no? Conseller, té 15 dies per dictar les instruccions sí. necessàries perquè els centres educatius imparteixin el 25% en llengua castellana i, a més ho facin en una assignatura, no?, que tingui naturalesa troncal, no? Aquestes eren les instruccions que eren precises, no? I, en canvi, el Departament de la Generalitat, el Govern i el propi Parlament, que ha fet, doncs, impulsar un marc legal diferent, no?, en el qual afirma, escolti'm, no aplicarem percentatges, sinó que en funció de la realitat sociolingüística de cadascun d'aquests centres, doncs veurem, no?, quin és el projecte lingüístic que convé en cadascun dels casos, no? Per tant, clar, stricto sensu, no s'ha complert, no?, l'execució de la sentència en els termes que havia sigut previstos. Ara bé, és veritat que hem modificat el marc legal, no és el mateix marc legal avui, aquest matí, que el que teníem en el moment en què es va dictar la sentència. Aquella sentència s'havia dictat per una inactivitat administrativa. El govern de l'Estat acusava la Generalitat de no fer prou d'alguna manera per garantir la vehicularitat de les dues llengües i, en canvi, l'escenari aquest matí ha canviat, no? Perquè, doncs, perquè tenim un marc normatiu en què, bé, es reconeix que els alumnes han de ser competents en ambdues llengües, s'està impulsant una proposició de llei al Parlament que reconeix el castellà com a llengua curricular, no? Per tant, hi ha elements nous. El problema, insisteixo, és que aquest marc normatiu no té un desplegament immediat, sinó que té un desplegament progressiu. I per l'altre cantó, tenim un actor, que és Escola Bilingüe, no?, que insisteix en la necessitat que es doni compliment immediat.
Clar, per això li volia demanar si des d'un hi ha una qüestió que és el desplegament pel que fa a la part, diguem-ne, del projecte lingüístic que va a llarg termini, però hi havia una qüestió que en principi havia de resoldre aquest decret, que era la protecció del director o directora d'una escola o d'un institut davant d'un requeriment judicial. Aquest decret, aquesta funció la pot complir? És a dir, si el TSJ, perquè aquesta entitat o la que sigui, diguem-ne, li demana demà que executi el 25% i que intercedeixi en aquesta execució del 25%, la meva pregunta és, amb aquest decret el TSJ ja no pot adreçar-se al director o directora d'una escola o institut concret i dir-li faci el favor d'aplicar aquesta sentència?
Sí. Malauradament li tinc de dir que no, li tinc de dir que no. I per què? El que diu el decret és que la responsabilitat en relació a aquests projectes lingüístics l'assumirà el govern, d'acord? Fins aquí tot correcte.
Sí, eh?
Ara bé, la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa faculta els jutges per adreçar-se a administracions o particulars a fi efecte de donar compliment a les sentències que pugui dictar. Per tant, de la mateixa manera que ahir el TSJ es podia adreçar a qualsevol actor per demanar el compliment d'aquesta sentència, avui ho pot continuar fent. I això és absolutament independent dels projectes lingüístics o de la responsabilitat que assumeixi el govern en l'elaboració d'aquests projectes lingüístics. Per tant, malgrat que és cert que en la darrera interlocutòria s'adrecen al conseller, són ordres directes al conseller i, per tant, de moment, diguem, els centres i els seus equips directius estan fora del focus, no hi ha cap element que pugui impedir, no?, que al llarg de les properes setmanes o mesos, no?, es vulgui posar el focus individualment en cadascun dels centres, donant ordres directes, no en aquest cas ja en el conseller, sinó a les direccions del centre.
I si això passés, aquesta direcció del centre, es pot agafar el nou decret per no complir amb la sentència?
Ho veig complicat. Per què? Perquè haurem de veure quin és el mandat, primer, que demana el TSJ. Però insisteixo que el decret llei que es va publicar és únicament en relació als projectes lingüístics i a la responsabilitat jurídica de la verificació d'aquests projectes per part de la Generalitat. Però, evidentment, aquest decret llei, perquè no ho pot fer-ho, no pot entrar a discutir, diguem, com s'executa una sentència o a qui s'ha d'interpel·lar en relació a l'execució d'una sentència. És veritat que el conseller es va dirigir al TSJ afirmant que ell era el primer i únic responsable de l'execució d'aquesta sentència, però no és menys cert que en les execucions de sentència en l'àmbit contenciós, sobretot en aquells casos en què, en fi, en què l'execució no es porta a terme, no? Una mica que, que les parts en el procés juguen el famós joc del gat i la rata, no? Un no vol executar i l'altre vol que s'executi, no? I van donant voltes. Bé, en aquests casos, els tribunals tenen aquesta prerrogativa. Escolti'm, ja que no ho fa vostè, em dirigeixo a un tercer actor, no?, que pot donar compliment a la sentència perquè ho faci. I, per tant, li dono ordres directes, malgrat que no sigui part, malgrat que no tingui responsabilitat directa en aquell afer, malgrat que no li correspongui amb ell directament, etc., té aquesta prerrogativa. I, de fet, és una cosa que a la pràctica diària, no?, en l'execució de sentències, succeeix. Per tant, no es pot descartar, perquè no hi ha mecanisme legal per descartar-ho, a no ser que modifiquéssim la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, la possibilitat que en algun moment d'aquest procés es pogués arribar a dirigir directament en els centres educatius. De fet, fixi's una dada, el Tribunal Superior de Justícia, en aquesta interlocutòria a la qual fem referència, que es va dictar fa 15 dies, va incorporar un nou actor en tot aquest procés, que és l'alta inspecció educativa de l'Administració General de l'Estat, no?, demanant-li, no?, que verifiqués el compliment de la sentència, no? Per tant, aquesta alta inspecció educativa eventualment també podria estar fent un seguiment més acurat, no?, de com s'executa aquesta sentència en cadascun d'aquests centres, no? Estem especulant sobre aquesta matèria, eh? I, per tant, estem projectant possibles escenaris que no tenen per què esdevenir-se, eh? Però la pregunta tancada, està absolutament tancat això? Jo li tinc de respondre que no.
No està tancat. I només una darrera qüestió purament tècnica. Ara mateix tenim un decret, que és el que ahir va publicar el DOC al govern, però tenim una llei que en principi d'alguna manera hi anava associada, que s'havia d'haver aprovat de manera prèvia, que està pendent d'un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest decret, per tenir força, necessita de la llei aprovada o són dues qüestions absolutament independents?
És una bona pregunta, perquè, de fet, la tècnica jurídica que s'ha emprat en tota aquesta esfera és bastant peculiar, si m'ho permet. Normalment, com funciona el sistema de normes? Home, el Parlament o bé el govern, un o altre, aproven normes amb força de llei, sigui el Parlament o sigui el govern, i després aquestes normes amb força de llei es despleguen, no a través d'una altra llei, es despleguen a través de normes reglamentàries. Aquest és l'esquema normal, no? Què ha succeït aquí? Aquí ha succeït que tant el govern com el Parlament han aprovat normes amb força de llei, no? I que, a més, diguem, les han aprovat en l'ordre invers del qual hauria sigut normal, que és primer aprovar la llei més general per després desplegar-la en la llei més específica, no? Tot això s'ha fet condicionat per aquesta amenaça de l'execució de la sentència 1 i 2, important, han utilitzat la forma de decret llei en lloc de la de reglament per evitar que el Tribunal Superior de Justícia pogués anul·lar directament un reglament. Tenia aquesta facultat, en el cas que el govern hagués aprovat un reglament en lloc d'un decret llei, podria eventualment haver-lo anul·lat directament, i per tant això ens hauria posat en risc l'esquema, no?, jurídic de la pròpia Generalitat.
Doncs, déu-n'hi-do, ara mateix, des d'un punt de vista legal, els fronts que encara queden oberts i que, per tant, haurem d'anar seguint. Professor, gràcies per explicar-ho tan clarament.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Vinga, vai, encara una altra veu a sumar en aquesta primera ronda de trucades a partir de l'aprovació d'aquest decret per part del català. En aquest cas, saludem a Meritxell Ruiz, secretària general de la Fundació Escoles Cristiana. Senyora Ruiz, com estem? Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Miri, li avanço, com que coincideix en aquest moment del programa, ja ho puc avançar. A partir de les 10 del matí, el departament començarà a comunicar a les escoles i instituts del país quines són les instruccions a seguir a partir d'aquest moment per donar compliment a aquest decret. Per tant, senyora Ruiz, encara els queden 50 minuts d'incertesa.
Sí, i de fet ens hagués agradat no haver d'arribar al límit, no? Però bé, estarem pendents de les instruccions que podem rebre per part del departament.
Us doneu per protegits, llegit el text d'aquest decret?
És un decret llei, per tant, és una normativa. Generalment el departament fa normatives més de rang de decret i d'ordre, això és un debat molt jurídic, o dona instruccions que no tenen, diguem, el rang normatiu que té un decret llei. A partir d'aquí també veurem, no? Perquè nosaltres el que diem és que fem pedagogia, no fem normativa. però esperem que sí. De fet, més coberts que fa una setmana sí que estem.
Una mica més coberts, enteneu que hi sou, perquè el decret fa que el govern es comprometi a haver de validar un per un els projectes lingüístics de les escoles?
Això diu el decret llei. Sí que en aquest sentit és com perdre una mica d'autonomia, no? Abans els projectes educatius de centre recullen el projecte lingüístic, que el que diu és quin tractament fas a l'escola, no? Amb això n'hi havia prou en tenir-lo, ara a més doncs, l'aprovarà el departament, cosa que en aquest moment en el que estem doncs, també millor, perquè sabrem que els tenim aprovats i que per tant el que estem fent s'ajusta a normativa.
Us fa por que les escoles es vegin ara abocades a entrar en litigis cadascuna d'elles, que el Tribunal Superior de Justícia, com ara explicava el professor Aguirre, no renuncia a la seva facultat d'instar director per director, directora per directora, a aplicar la seva sentència?
Si em permet anar més enllà d'aquest debat jurídic, i ho he dit altres vegades aquí, el que preocupa més és que no ens deixin fer la pedagogia a les escoles, no? Jo crec que com a societat el que s'ha d'exigir com a governs és que quan els nens i nenes acabin l'escola hagin après el català i el castellà en un bon nivell. I això ho anem garantint. I crec que hem de ser les escoles les que hem de decidir en funció de cada centre com ho fem per garantir això. Perquè pensar que un model pot anar bé per a tothom és desconèixer molt el sistema educatiu, com si fos el mateix, no sé, l'escola de Dues Aigües, no?, al Baix Camp, que l'escola doncs, del Prat de Llobregat o que l'escola de Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, preocupa quan veus que es fa pedagogia des d'institucions que no haurien de fer-ho, no?
S'imagina que aquest decret decau en un mes per desacord polític? Ho dic perquè Junts i Esquerra ja l'han redactat i, per tant, el govern ja està a favor, els comuns estan estudiant si, com a mínim, si poden arribar a abstenir, el PSC ja diu que aquest decret no va amb el que havíem parlat fins ara.
Si em permet, el que faria és convidar tots els grups parlamentaris a les escoles, però tots, a veure la realitat del dia a dia, el que vivim en els centres, perquè al final l'escola és de tots, no? I ens agradaria que políticament hi hagués el màxim consens possible al voltant de l'escola per garantir que tenim una bona educació en aquest país. Per tant, espero això, que hi hagin acords amplis, que jo crec que és el que facilita més a l'escola poder treballar. De fet, només pensi en els darrers anys la quantitat de lleis d'educació que s'han anat aprovant i el dalt a baix que això suposa per les escoles.
Doncs mira, una cada 4 anys en democràcia, més o menys, cada 5 de mitjana.
Doncs s'imagina que un de cada 5 hagin d'anar canviant els aspectes educatius, i això és fruit d'un no acord, no? De posicions molt ideològiques en educació, no són pedagògiques, sinó són molt ideològiques, ens embarranquem en determinats temes i ens costa molt d'avançar en donar autonomia als centres i confiança i suport i recursos perquè els centres puguem anar fent la feina. Però espero això, que es mantinguin els consensos amplis.
Meritxell Ruiz, moltes gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Molt bon dia. La exconsellera d'Ensenyament i ara secretària general de la Fundació Escola Cristiana en directe aquí al matí a Ràdio Estel. És pràcticament 9:15 del matí. Fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia per seguir analitzant aquesta qüestió.
Viu Estel.